Quan la tieta va morir, la van vestir amb les seves millors gales. Sabíem que era molt presumida i que volia estar presentable quan ressuscités com a zombi. Es va convertir en la morta vivent més elegant de totes les que van fer el recorregut del cementiri de Sant Nicolau fins la Torre de l'Aigua. A més, com que li agradava molt menjar, va triar els vius més rodonets com a àpat, tots recoberts de lloli. Perquè hi ha hàbits que no canvien mai, ni tan sols després de la mort.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Comença oficialment la Tardor Fantàstica. No, no és un festival, no és un programa d'actes, sinó que, com anomenem els del programa Quimèric, tot el que ens ve al damunt des d'ara i fins al desembre. Abans que molts estiguin fent ja el salt cap a Sitges, a Sabadell ja s'ha viscut una survival zombie que ha mobilitzat 2.000 persones. Avui us en farem una crònica. A Figueres també ha tornat el Soc Friki, Soc Cultura i parlarem del que va donar de si la seva quarta edició. I d'altra banda, entrevistem Josep Massanes, que ha fet el salt a la literatura, fent una atrevida barreja de rol, ciència-ficció i teories de la conspiració en la seva primera novel·la, Dos daus de 20. Encara en l'àmbit literari, farem balanç del primer any de funcionament de la llibreria La Insòlita, especialitzada en gènere fantàstic escrit per dones. És el que donarà de si el tercer quimèric d'aquesta setena temporada, que fem possible amb la Marina Tovella i l'Iker Mons a la producció i el Roger Benet a les vies de so.
Notícies del Fantàstic.
Atents tots al titular. La Japan Weekend de Madrid se salda amb una denúncia per falta de seguretat i gestió.
Mare meva.
Impressionant.
A veure, Iker, tu que has seguit aquesta notícia, què és el que ha passat exactament perquè una Japan acabi així?
Bueno, a veure, no és novetat, eh?
Sempre hi ha anuncis de problemes
amb la Japan Weekend. Sempre ha passat. Però aquest cop la OCU...
Quina merda de lloc, tio, o sigui...
Bueno, però aquest cop la OCU, l'Organització de Consumidors d'Espanya, ha decidit denunciar l'empresa responsable de la Japan Weekend de Madrid per, atenta, nula gestió de l'esdeveniment amb conseqüències pels visitants. Vaja. Quan dic conseqüències pels visitants, dic...
Se t'anava a preguntar quines conseqüències.
Atacs d'ansietat, lipotímies, llargues cues, aglomeracions, trepitjades de gent, una barbaritat.
Com es denuncia una trepitjada de gent?
Bueno, si és...
Depèn de l'efecte que tingui la trepitjada, clar.
Claro, si de repente te arrollen 25 persones...
Clar,
pues...
això ja és igual estampida, no?
Doncs això va passar al cap de setmana del 24 i 25 de setembre, que es va celebrar a Madrid, aquesta famosa festa, que també la coneixem aquí, com la Japan Weekend de Barcelona, però allà a Madrid. Què va passar? Doncs mira, el crit de "deixeu-nos passar", els visitants s'aglomeraven entre els accessos dels pavellons.
Sona marabunta, eh?
Eren centenars, potser milers de persones aglomerades en pilota davant dels pavellons intentant creuar-los. Només creuar-los. Joder. Eren quatre pavellons. No es podien moure.
És que, a més, quan és un esdeveniment que pagues unes entrades que tampoc són barates, no? Trobar-te allà que no et pots ni moure enmig de tanta gent encara ha d'agobiar més, no?
Ja
perquè si no dius, mira, mitja volta i me'n vaig, però a veure...
Has pagat una
entrada.
Doncs, perquè us feu una idea, Axel Okami, un influencer que va assistir, ho van denunciar a les seves xarxes socials.
No sé què ha passat en este evento, però la organització ha sido nula. Estava la gente aglomerada, nos estábamos muriendo de calor cuando abrían el acceso de un sitio a otro para el que tenías que esperar como una hora y pico de media. La gente salía corriendo, o sea, literalmente te caías al suelo y te aplastaban, todo mal.
Uf.
Perquè us feu una idea. Com hem dit, l'entrada era de pagament, per
sí,
tant,
clar.
La queixa principal de la OCU és que ha sol·licitat a l'empresa la devolució de l'import de les entrades que qui ho desitgi i una compensació per a aquelles persones afectades.
Això ja no es fa mai més, ho sabeu, no?
Exacte. Què passa? Doncs que aquest resultat és un avís per al nostre Japan Weekend, perquè... aquí a Catalunya també es rifen les queixes i les crítiques a l'organització en anteriors esdeveniments, perquè la mala gestió es veu que es contagia de comunitat autònoma.
El mateix equip organitzatiu, potser, no?
Doncs
clar,
sí.
Això igual serveix d'avís, no?
O política d'empresa
de
vendre més entrades de les que
exacte.
Hi ha lloc, per exemple.
Vaja.
No?
Doncs bé, Aquest any, particularment, el Saló s'ha traslladat de lloc i data, com ha fet la Manga Barcelona. Se celebrarà entre els dies 29 i 30 d'octubre a la Farga.
Sí, quan abans es feia la,
exacte,
la Manga.
Però la gran novetat és que a partir del 2023 s'estrenarà a Fira Barcelona de Gran Via.
Ah, ha crescut, doncs.
Efectivament. Però aquesta és la qüestió. Què passarà? Perquè si les conseqüències de la denúncia de l'OCU finalment no passen desapercebudes per l'empresa...
Insinues que potser no es fa?
Ah!
Igual.
No compreu l'entrada encara. Aviso per a Navegant.
Avís des del Quimèric.
La Japan Weekend de Barcelona probablement es faci. Les vinents, el trasllat, dubto que així sigui.
Sí, fem aquí l'aposta, eh?
Jo hago porra.
Aquí, a mes d'octubre del 2022, diem que el trasllat no s'arribarà a efectuar perquè aquesta fira... caput.
Ja es veurà.
Es veurà, però hi ha coses que sí que es fan i que gaudeixen de molt bona salut.
La crònica del Fantàstic.
Esdeveniments com la Survival Zombie, que us avisàvem fa un parell de setmanes que arribaria aquí a Sabadell, i s'ha fet, a més, complint les expectatives de nombre d'assistents, 2.000 assistents ens han dit des de l'organització,
Déu-n'hi-do,
envaint tot el barri de Covadonga i una mica més enllà. I tu, Marina, ja has estat, ja vas comentar que havies enganyat tota la teva família per anar-hi.
Que vam anar tots junts perquè volíem.
Estem desitjant saber com és anar amb una Survival Zombie, volem tots els detalls, perquè personalment no hem estat a cap. Vaig estar a punt d'anar-hi, perquè la meva parella va tenir un atac de debilitat quan va veure l'ambientillo que hi havia al voltant de Fira Sabadell, però li vaig dir, veure, és que no hem comprat entrada, i això dura fins a 5 de la matinada. I...
Crec que es podien agafar igualment en el moment, però...
No li direm, no li direm a ell, perquè si no...
Que no escolti el programa.
Això acaba amb divorci, després.
Va ser realment molt intens. M'agradaria dir que va ser més relaxat, que vam acabar fins al final feliços i havent superat totes les proves, però no puc dir això.
Què tal el següent dia?
En quin moment de la nit us heu quedat, diguéssim?
No, vam aguantar fins al final, però per temps no ens va donar temps de fer-ho tot.
Val.
Vale.
O sigui, les agulletes encara les tinc i estem a dimecres i això va ser el dissabte.
Déu-n'hi-do.
Vamos bien, eh?
Ja sospitava que això seria exigent, perquè a més van dir, això és un esdeveniment d'oci alternatiu, sense alcohol ni drogues, i dic, ui, que hagin de remarcar tant sense alcohol ni drogues vol dir que més d'un desitjaria haver tret la pataca, eh?
Bueno, crec que si eres molt exigent i volies arribar fins al final, quasi que era millor no estar drogat i tal, perquè...
Si no, ni de conya, eh?
No, si no, no arribaves. O sigui, tot va començar quan vam arribar a la Fira de Sabadell, que clar, ja estava tot decorat. Estava amb tanques militars, amb homes...
Sí, ho vaig veure, eh? Ostres, era...
Sí.
Bona ambientació.
Sí, amb homes també disfressats. Bueno, no sé si eren militars reals, perquè vaig escoltar alguna cosa, però no crec que sortin d'allà per fer això.
Tenia pinta de simulem ser militars, no?
Exacte. Però clar, tractaven com molt borde i tot això i ja et fa entrar en l'ambientillo. També hi havia sang pel terra, o sigui, una cosa que ja entraves en acció. També hi havia algunes bombolles, com que se suposava que ja hi havia zombis ficats, però jo quan vaig arribar ja no estaven. Llavors, no sé si és que...
S'havien escapat ja de la bombolla, eh?
Ah, doncs suposo que sí.
Devia semblar...
Clar, seria això.
Ah, ara que ho dius, no?
Sí.
Ah, per això havia tantos cadàveres quan llegué.
He de fer un apunt, gràcies a companys periodistes que van anar a la convocatòria, vaig saber per primer cop que Fira Sabadell té passadissos subterranis, cosa que no sabia, i això que sóc veïna de davant, vull dir, just per davant de Fira
Literal.
Sabadell. Resulta que quan era l'ABP, que era una fàbrica, hi havia grues tan grans que hi havien d'haver uns fossats perquè les persones que operaven les grues i reparaven les grues poguessin posar-se sota de les grues. Clar, quan van fer Fira Sabadell com a fira, clar, hi havia forats, ho van cobrir tot i tots aquests fossats es comunicaven amb passadissos i existeixen aquests passadissos que, pel que van comentar, hi havia una de les proves allà dins.
Què me dices?
No vaig arribar jo,
no.
Això.
La prova final, em comenten aquí el Roger, que també va ser-hi.
Que jo et vaig veure, el Roger. Teniu clar,
fotos...
jo estava entre el públic cridant i jo estava fent fotos professionalment.
Clar.
Llavors, bueno, això, que vam entrar a la fira i llavors em vaig fixar de que ens diferenciàvem els uns dels altres en els mocadors que portàvem.
Sí?
Els zombis portaven el vermell o el rosa si eren zombis que podien córrer, que no tots podien córrer. Després, els de vermell érem els supervivents i després el de groc eren com organització que també estaven per allà sent doncs, personatges o gent que ajudava i tot això.
I la premsa de blau.
Ja, bueno, però sí? No em vaig fixar perquè sí, no em repercutia.
Els companys de premsa ens van comentar això sí. I deien que, clar, que van avisar els participants, no, de els de blau no els toqueu perquè són premsa.
Immunidad.
O sigui, sí, clar, són palomites, no? De... Sí, sí, fins i tot els zombis, si es despisten i van atacar-te, tu els ensenyes que portes o la pulsera o el buf blau i llavors els zombis paren sec i ja...
No et mosseguen.
Mira, el Roger comenta per preescolta que li va passar, eh? Suposo que anaven a atacar-lo i quan el van veure en blau, la frenada que va deixar la derrapada en el terra, no?
Sí, sí,
que...
sí, sí.
Ben organitzat, llavors, podem dir? Sí. Està tot pensat, almenys.
Sí, sí, en principi hi havia bona organització per aquesta part. I, bueno, doncs, tu arribaves i havies de fer el check-in, que era on et donaven un mapa i el teu mocador per començar a jugar.
Chicos, la escena inicial aquí a las 10 de la noche en el escenario. Una vez que terminéis la escena inicial, os vais a esa coordenada que os marco. Pues mucha suerte, chicos.
Gracias.
Mucha suerte.
Gracias. La meva mare. Súper nerviosa. I bueno, ja teníem el mapa, que clar, era el que jo tenia en la ment com més tensió, perquè no sabia on ens portaríem, si aniríem molt lluny de la fira, fins a on arribaria, si seria molt gran el terreny o no.
És que no ho van dir en cap moment.
No, perquè era com sorpresa, això. Mm-hmm. Llavors, bueno, quan ho vam veure, va ser guai, perquè no era massa gran, no tant com podria haver sigut, però tampoc, el primer que es va fixar va ser que passava per la Gran Via, o sigui, hi havia el terreny de joc al costat de la fira, després passant la Gran Via i després més lloc. Clar, o sigui, em sembla que hi havia una mica de perill de ve un zombi amb Gensu, que a mi em va passar. I si a mi em va passar que jo sóc una persona responsable, doncs imagino que la resta
suposo
de gent...
Suposo que per això ho fan aquestes hores, també, clar. Que el trànsit es redueix moltíssim.
Bueno, no sé què dir-te, Karin. A mi quasi m'atropella una moto i un cotxe.
Bueno, però quina gràcia, sí. Un camió.
Però estàs aquí,
tantes.
Avui. Feliç.
Sí, sí, sí.
I amb agulletes.
Amb agulletes. Que això vol dir que tu has treballat, que ha valgut la pena.
Sí, sí, m'ho he treballat, però vaja. O sigui, de veritat que va un moment en què va passar un cotxe i no el vaig veure perquè estava fugint d'un zombi. Però bueno, això no va ser culpa de l'organització, sinó jo que...
No, que sapiguem, no hi ha hagut ferits ni morts, la qual cosa tot bé.
Clar, això
tot
ja correcte. És un punt.
A part dels zombis.
Exacte. Bueno, vull dir que hagi arribat amb el parte policial, això no... Si n'hi ha hagut, ho han tapat. No ha arribat a la premsa, no ho hem sapigut.
El millor han quedat en els passadissos de sota la fira.
Potser sí. Ja m'hi fixaré el següent cop que m'hi deixin
entrar.
Quina
ràbia, jo volia haver anat allà. Però
no passa
bueno,
per la pròxima.
Ja t'ensenyaré alguna foto després, si
vols. Ah, vale, ja m'ensenyes. I bueno, això, doncs estàvem gestos ja per l'acció, portàvem aigua, begudes energètiques, llanternes, roba d'abric, walkie-talkies i el mapa. Només es començava ja, doncs, iniciar l'aventura.
Walkie-talkies portat per vosaltres?
No, crec que els donava...
Sí. Sí? Sí, que ens ho vam preparar molt bé.
Oh!
És que, clar, ara he flipat.
Que bueno!
Això és nivell pro, eh?
És que teníem por de quedar-nos sense cobertura o que es trenqués el mòbil. Bueno, no ho vam utilitzar, al final, però ahí estava.
Que bueno!
Buenas noches. Como sabéis, estamos viviendo un momento complicado. El virus ha causado estragos. Pero ahora es el momento de levantarnos más fuertes. Y es un honor contar con vosotros aquí, porque vosotros sois la clave para ello. Por eso hemos montado este campamento, un campamento de reclutamiento, donde buscamos a las mentes mejores, los brazos más fuertes y los ojos más audaces. Para ello hemos puesto a vuestra disposición un control 24 horas. Porque en WRG creemos esta información es 100% segura.
Sí, señora, para todo.
Vamos a morir todos.
Bueno, ha habido un cambio de planes. Hay un cierto grupo de rebeldes que están ofuscados en quitarnos planes malignos. WRG, que siempre ha mirado por el bien común, pero parece que no todos piensan de la misma manera. Después de meses, nuestra investigación ha tenido sus frutos, ¿verdad? Hemos dado con el topo. ¡Prendedle! ¡Eso es! ¡Muchos jugadores, os pagaréis caro! ¡Estamos aquí por el bien común! ¡Pero nunca!
emoció aquí, eh? Veig molta emoció.
Sí, ah, corre. O sigui, l'àudio dura més estona, però és que som nosaltres cridant durant 10 minuts més.
I per què no els has inclòs?
Home, perquè igual el programa...
Podem fer la versió extendida per xarxes socials. 10 això minuts de la Marina cridant?
Bueno, no, no. Ho vaig treure també perquè no era jo només cridant, sinó jo cridant a la meva mare. Mama, però mira, què fas? Jo cridant al meu nòvio, el meu nòvio cridant a mi. Tothom histèric, o sigui, això va ser...
Pitjor que una partida al Monopoli, tio.
No, 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 no.
Oi, em quedo amb ganes, per la pròxima anem els tres,
anem,
eh?
Sí, sí.
Doncs sí, però s'ha d'anar entrenat. Només he de dir això.
Començaré com si anés a fer entrenat, moure els opos, tio.
Sí, i amb opos la bandana
per bombera,
de...
i així puc anar a Survival.
I amb la bandana de premsa, que jo no quiero problemes.
Ai, no, però no és tan divertit, jo penso.
Bueno, pero te la vas quitando.
És que això, si te la treies, et descalificaven. Clar, perquè jo vaig pensar.
Amiga!
Que cabrona.
No, no, no. No, no, no ho vaig fer.
Te la intercambies per otra, robes unes quantes.
I que no es pot fer això.
I a veure, en què consistien les proves?
Vale, doncs eren 14 proves, al mapa hi havia com uns requadrets que havies d'omplenar amb unes pegatines que et donaven quan passaves les proves,
sí.
I eren 14 i havies de fer-les totes, perquè rius.
Perquè m'ha recordat el Camino de Santiago, saps? Que et sellen bueno, aquí el passaport.
Una mica així. Sí, sí.
El camí de la Survival allà.
El mateix. Jo vaig fer 10.
Vale.
No és malament, increïble, eh? Però... vaig fer unes quantes. Llavors, bueno, explico la primera, perquè sí que és veritat que en algun moment totes s'assemblaven una mica, que era córrer. Llavors, la primera era que tu estaves... bueno, havies d'entrar a un edifici i a l'entrada hi havia un zombi, que pots dir, mira, no és per tant. Però és que era molt difícil entrar. Hi havia moltíssima gent que volia entrar a la vegada i el zombi, de veritat, feia molt bé la seva feina. Així que vam estar allà una hora per poder entrar,
ostres,
per trobar com el moment exacte en el que el zombi no et mengés. En aquest procés, el meu pare va morir.
No! No!
A la primera hora, o sigui, no! Va ser supertrist. No! Però és que era molt difícil, ho vam veure tan difícil que jo pensava, què faig aquí? Per què he vingut a aquesta activitat? Que és que no vaig a superar.
Escolta, però té avantatge ser amb la família, perquè pots anar sacrificant-los per poder passar.
I el teu pare, llavors, quan mor, què fa la resta de la nit?
Clar, o sigui, ganxet. La idea era que se n'anés i es disfressés de zombi i tal, i anés amb les hordes, però clar, preferiria anar amb nosaltres, estar tots junts.
Com a zombi domesticat,
sol.
No?
Clar, sí, això mateix, sí, 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 sí. Llavors, un cop que aconseguies entrar per fi, hi havia com un senyor de laboratori que et deies que havies de passar fins a l'altre costat, i havies d'anar a quatre grapes, i hi havia dos zombis pel camí que eren secs, que no et veien, però que et podien menjar també. I havies d'anar a quatre grapes, què passa? Que hi havia com macarrons al terra, i llavors, òbviament, doncs feies soroll i el zombi venia cap a tu. Però bueno, vam sortir bé, i va ser molt estressant, però ho vam fer. I aquesta va ser la primera prova. Llavors, la resta, doncs, una mica això... córrer, empaitar-se, intentar sobreviure...
Cridar els teus familiars...
Cridar molt...
Sacrificar familiars...
No ens vam enfadar, però no faltaven ganes perquè era molt estressant. I, bueno, per altra banda, també, hi havia l'opció de començar directament, doncs, com a zombi.
Que al fer de zombi, podia fer-ho de dues maneres, no? O des del principi, o quan tu t'atrapaven, doncs et converties en zombi i et maquillava. Jo vaig començar ja directament maquillada des del principi, i la veritat és que va ser curiós, perquè... llavors ens van distribuir en hordes i anàvem pues, molta gent junta. Sí que hi havia zombis com més sueltos a les proves i que podien córrer i atrapar més a la gent, i després estàvem com els zombis que anàvem a les hordes, que anàvem pues, més caminant i això. I era divertit perquè, clar, giraves al carrer i veies com a 30 persones de zombis, que a més tots ho feien superbé, caminant tots intentant fer veure que volien menjar la gent que tenien al davant. I com al principi, bueno, el que ens van fer una mica com de, per dir-ho així, com de classe, i ens van explicar, pues, a veure, com caminaria un zombi, com ho podeu fer, no sé què, a veure, anem a ensenyar-nos com es fa, bueno, com ho feu i tal, i després també ens van ensenyar una mica com menjar-se una persona, és a dir, mira, primer s'hauria d'agafar-la per com placar-la cap al terra, no? Acompanyar-la al terra, i quan estigui allà, pues, anem tots allà com si ens l'estiguessin menjant, no? I tots a sobre, una mica com per fer espectacle. Per mi va ser bastant, o sigui, va ser divertit per això, perquè tothom sabia que no era veritat, però la gent li donava un realisme i la gent s'espantava de veritat, o sigui, com si realment fos tot molt real.
Clar,
això és el que em va agradar, l'experiència. Va ser molt divertit.
Si està ben fet, la gent creu que és real, està clar.
Bueno, anem, és no? Que a mi m'ha empaitat algú sense tenir maquillatge a la cara i jo corro com si em volgués matar. De veritat t'ho dic, penseu-ho.
Com jo, clar, no?
Bueno, i en general jo crec que repetiria l'experiència, perquè sóc una persona competitiva
masoquista.
I com no vas guanyar, doncs em va fer ràbia.
Per la però, pròxima, bueno, les 14 totes, eh?
Sí, i anem junts.
Vale, em sembla bé.
I mentre a Sabadell passava això, doncs a Figueres passava una altra cosa, que era el Soc Friki, Soc Cultura. Era la quarta edició i va estar lamentablement marcada per les previsions de pluja, que al final no es van complir.
Ah, mira.
S'havien de fer totes les activitats dissabte i diumenge, només l'entrega de premis.
Exacte.
Però al final tot es va passar diumenge, però la Tercat, que s'havia de fer coincidint amb la Soc Friki, Soc Cultura, es va mantenir dissabte, amb la qual cosa, oi, aquella confluència que havíem previst, doncs no es va donar.
Ah. Bueno, va ser un gran dia, una gran jornada, però això, marcada per l'espontaneïtat d'haver-ho de canviar tot d'un dia a un altre.
Això
pràcticament en 3 dies.
És ser molt flexible, això, eh? Vull dir que diu molt dels organitzadors,
sí,
la
tant.
Veritat.
I beneficiava bastant que tot fos voluntari, perquè el Soc Friki, Soc Cultura és benèfic. Mm-hmm. De fet, l'entrada, com ho recordem, és un aliments, olis, conserves, material escolar, qualsevol producte que no es fes malbé. Per tant, era benèfic i mira, d'un canvi a un altre no passava res.
Mentre la gent tingués ganes d'anar-hi, i
clar,
n'hi havia moltes, perquè
clar,
en aquesta zona del nord de Catalunya hi ha pocs esdeveniments encara, en comparació amb
la
nostra, i cada cop que s'organitza alguna cosa, doncs la gent hi va contenta.
I més amb les ganes que tenia la gent de, doncs, contribuir a la xarxa de suport mutu de l'Alt Empordà, que és qui, l'organització que s'encarrega de distribuir tots aquests aliments i tot aquest material. Doncs bé, va ser una jornada bastant atapeïda amb una trentena d'estants, tallers, jocs, actuacions, una mica de tot. I un gran etcètera d'activitats, ja et puc dir. I es va coronar, de fet, amb l'entrega del premi que...
El Frederic Pujolàs,
exacte, el Josep Maria Carbonell, per narració curta, de gènere fantàstic.
Molt bé.
I bueno, què et sembla si escoltem el Carlos Acedo, responsable del Soc Friki i Soc Cultura, que ens va explicar, doncs, la importància d'aquest certamen?
I tant.
La idea és molt senzilla. Són un grup de voluntaris que es reunim per fer una festa i aprofitem que som del gènere fantàstic molt variat per fer una recollida d'aliments. Tota la gent que està als estants, tothom és voluntari o participant. Els que són voluntaris col·laboren muntant i desmuntant i fent tota la logística. Els que poden fer una activitat faran una activitat i d'aquesta manera participen. Els que no poden fer ninguna de les dues coses, el que fan és una aportació d'aliment que amb això compensen l'estant que l'hem posat.
Clar, perquè al final aquest event és de recaptar tots aquests aliments per poder ajudar a quantes famílies?
La xarxa de suport mutu de l'Alt Empordà ara mateix està donant suport a unes 150 famílies a la comarca, de forma molt, molt variada.
Hi ha hagut un canvi d'última hora en els 3 últims dies del festival. Ja... Ui, hem de canviar data i dia. Per què?
La pluja. Aquí a Figueres sempre tenim tramuntana. Ja estem preparats per la tramuntana. Però per la pluja no. I els últims 15 dies la previsió anava pitjor i cada vegada pitjor. I sí que és veritat que tots els anys aquesta previsió de pluja hi és, però aquest any era molt evident.
Sí.
I varen esperar, poder varen esperar massa, i ja dilluns, dimarts, i diuen, nois, hem de prendre alguna decisió. Gràcies a l'Ajuntament de Figueres, que s'ha mogut molt, s'ha cedit l'espai de la plaça Catalunya, que com veus és un espai enorme, està cobert i això permetia que si plogués o no plogués podem fer la fira, perquè anul·lar-la no era una opció.
S'ha pogut fer amb normalitat o encara hi ha hagut alguns problemes que s'estan solucionant?
Bueno, com ja pots pensar, canviar una feina que s'ha fet durant 3 mesos, canviar-ho a 3 dies abans, ha sigut una bogeria. Han fallat coses, però no més de les que s'esperaven. Ara ja està tot en marxa, ara jo penso que la gent s'ho passi bé i disfruti.
Veig que també tenim una espècie de parca coberta amb la col·laboració del By the Fest.
Doncs sí, els companys del festival By the Fest, que fan el seu festival a Roses al novembre, doncs estan aquí promocionant el seu festival amb un passe de curs de terror que ja l'hem demanat que sigui apte a tots els públics, perquè aquest festival normalment són una mica gore.
Estàs satisfet? Tu estàs content amb el saló?
Jo estic molt content. I per què? Perquè aquí, amb una sola foto, veus el que és el gènere fantàstic, el que som capaços de fer per un acte solidari. Aquesta gent que té tanta empeta, que té ganes de fer coses, doncs penso que estan desaprofitades i que se les ha de fer servir per aquestes coses.
Doncs moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Com m'agraden les músiques que has dit per aquesta secció.
Has notat que les has triat tu, clar.
Home, i tant. Doncs continuem, Soc Friki, Soc Cultura. Una de les sorpreses que va venir va ser l'escriptora i editora... Deixa-ho allà. Va ser la descriptora i editora Mai Padilla Martín, qui va mostrar la seva extensa obra. És l'autora de dues sagues, Solanum, una història post-apocalíptica de zombis, Cròniques de Scenaria, una aventura de fantasia medieval, i, finalment, un llibre de fantasia moderna, La màgia de ser Joana.
Pues empezaremos con Solanum. ¿De qué trata esta historia?
Es una novela de terror post-apocalíptica, más concretamente del género zombie, y bueno, intenta salirse un poco de lo que viene siendo lo típico del género, porque más que terror es una novela más bien psicológica sobre la personalidad de los supervivientes, los miedos, el pasado, y con un tinte gore más que de terror.
Hablas que también hay un trasfondo LGTBI.
Sí, me di cuenta, y cualquiera que lea lo sabe, que normalmente los personajes LGTBI son los secundarios, los amigos del principal, los terciarios, y yo dije, ¿por qué? Pues no, son los protagonistas. De hecho, casi todos son abiertamente LGTB.
Solanum tiene tres libros. ¿Habrá un cuarto? ¿Habrá un quinto?
Son seis. Solo tengo escrito tres de momento. Son seis. Lo que pasa es que los he hecho de manera en la que he dividido la saga en dos, como si fuera esta primera trilogía y luego la segunda trilogía, pero cada libro tiene una especie de final cerrado / abierto. Por si no te gusta la saga, puedes parar en el momento que te dé la gana sin que se vea afectado por lo siguiente.
Pasemos al segundo, a la segunda saga, Crónicas de Scenari.
Esta va a otro género totalmente distinto y es fantasía medieval de la buena, de la clásica, con tintes futuristas un poco steampunk, como ya habíamos dicho, pues robots, alienígenas, máquinas, cosillas de ese estilo.
Los que lo han leído dices que tiene toquecillos como de Juego de Tronos, porque hay tramas políticas, porque las consecuencias importan.
Me he basado un poco en el efecto mariposa para escribir estos libros, ¿no? Cada personaje hace lo que cree conveniente, pero eso tiene consecuencias en otros personajes. Moverte de un lado a otro, enviar un emisario, conquistar un territorio. Y aparte, la forma en la que está escrita, en la que pone el punto de vista de diferentes personajes sobre el mismo acontecimiento, la gente le recuerda un poco Juego de Tronos, que salta a diferentes, pues a la casa Lannister, a la casa no sé qué, a la casa no sé cuánto, un poco por el estilo.
Claro, porque mientras estamos hablando tú y yo, en el otro lugar del mundo también sucede algo y también se ve de esa manera.
Exacto. Por ejemplo, empieza con la caída con una estrella fugaz. Esa estrella fugaz se ve desde todo el continente y cada persona está haciendo algo distinto mientras la ve. Y no para todos tiene la misma importancia el mismo hecho, ni las mismas consecuencias. Entonces, a partir de ahí se van generando tramas, tejiendo subtramas. El que mueve una roca no se queda solamente en que ha movido una roca, eso tiene consecuencias para otro personaje, y así van derivando.
Porque además, todas estas tramas ya están escritas. El destino importa y el destino no puede huir de él.
Juega un poco con esa dualidad. El que lo lea y crea que realmente hagan lo que hagan no lo van a poder cambiar, bien. El que lo lea y crea que sí, que realmente está en manos de los personajes actuar diferente y cambiarlo, pues también. Yo tampoco vengo aquí a imponer dogmas de ningún estilo, pero juego un poco con eso, de hechos que no se pueden cambiar, que hagas lo que hagas vas a llegar ahí, intentando evitarlo lo provoca.
Y luego tenemos otro, La magia de ser Joana, que es una historia más en nuestro mundo moderno, pero con magia.
Sí, fantasía contemporánea o magia contemporánea, que se le llama. Pues magia en la actualidad, con móviles, internet, coches, la televisión. Y una persona que intenta huir de la magia y al mismo tiempo lo compagina con su vida real, ir al trabajo, estudiar, ese tipo de cosas.
vamos, que la rumba no se mueve sola, sino que hay magia de por medio.
Sí, ella intenta ser de lo más normal del mundo, seguir con su vida. De hecho, es una protagonista que no es precisamente joven, ya tiene 30 y pico de años. Está en esa crisis existencial de con esta edad, ¿qué hago? Pero claro, tiene la magia por detrás, complicándole la existencia, porque cuando se trata de magia nunca se queda en algo superficial y simple. Siempre se complica, siempre se complica.
¿Al final será un viaje en el que se tiene que enfrentar a sí misma o a la idea que tiene de magia?
Un poco sí. Acepta quién es, acepta que hay personas que están destinadas a hacer algo más grande, que por mucho que ella quiera ser Joana, ser ella, significa estar en contacto con la magia. Y aparte de que yo creo mucho en la energía, en que las personas tienen energía, y ella descubre que su propia energía atrae a ese tipo de criaturas y de seres. Porque de hecho no vive sola, vive con unas criaturas que son una odisea, su casa.
Porque dices que es tiene toques de mitología, ¿no? De todas las mitologías.
Se nombran bastante mitologías en general, incluso religiones tipo Wicca y cosas un poco más paganas y demás. Pero está muy orientado a la mitología, o sea, fantasía orientada a la mitología. Ella, por ejemplo, la protagonista, pertenece al panteón griego. Entonces luego se nombran pues dioses egipcios, criaturas de otra mitología, zodiaco, bruja.
Pues tiene muy buena pinta. Muchísimas gracias.
A ti.
És la gràcia del Soc Friki, Soc Cultura, que coneixes entitats de l'àmbit friki, però també autors i editorials que presenten les seves obres.
I el més important, sent benèfics.
Exacte. I, de fet, una de les obres que es va presentar és la de l'escriptor, que ara mateix escoltarem l'entrevista que li hem pogut fer.
L'entrevista.
Una de les virtuts de la literatura fantàstica és la flexibilitat. És un gènere que està obert a hibridar-se, a acollir diferents històries i formats sota un mateix paraigües, a deixar picades d'ullet als lectors, també. I un clar exemple d'això el trobem en la novel·la Dos daus de 20, del Josep Massanas, publicat aquest 2022 per Xito Edicions. Com el nom ja suggereix, ens narra una història on els jocs de rol hi tenen molt a veure, però també la informàtica i, fins i tot, l'espiritualitat i les teories de la conspiració. Avui parlem de Dos daus de 20 amb el seu autor, el Josep Massanas. Benvingut al Quimèric, Josep.
Hola, benvingut, Karen.
Què et va portar a incorporar el rol a la teva novel·la? És per passió, la passió que tens pel rol, o també per reivindicar les possibilitats narratives que tenen els jocs?
Bàsicament és passió. És una de les meves passions secretes i bueno, com que encara fem córrer un grup de rol i tenia coses encara, diguem-nos, el tinter per treure, perquè ja fa anys havia fet cròniques de les pròpies partides de rol i vaig dir, ostres, això seria un bon inici. El que passa que el llibre llavors se'n va per altres degoters, però de moment el rol va ser molt fort, sí, sí.
Sí que el rol va ser l'inici i la resta va venir després.
Sí, de fet, és un tema pandèmic, també. Un tema del Covid, de veure jugar rol amb la meva família, poder fer de màster dels meus fills, i veure com arriba el meu sogre i veu com juguem a rol i ens fa preguntes i a partir d'aquí dic, ostres, això és molt potent. Una persona totalment aliena al rol que veu això i dius, ostres, per això dic, és un inici que llavors et porta a altres mons, evidentment.
Que tu parles de jugar rol amb les famílies, normalment doncs, quan pensem en rol ja pensem en grup d'amics, la majoria no, pensem en gent adolescent o molt joves. El fet d'incorporar el rol a la família és com dir, mira, deixem de banda una mica els jocs de taula i anem un pas més enllà, perquè al final els jocs de rol potser uneixen més fins i tot, no, que els jocs de taula.
Sí, de fet a casa, ja dic, tinc tres nanos, tres nois, ja m'ha dat tots de jugar rol, i ells els hi picava la curiositat veure, ostres, el pare juga rol i què deu ser això? I bueno, el típic que un any els Reis porten un kit d'aquests d'iniciació i estava allà al calaix perquè en fa falta molt de temps per preparar la partida i tot això. I va ser, bueno, ens confinen i vam dir, bueno, mira...
Ara tenim tot el temps del món,
ara tenim,
no?
Tot el temps i totes les tardes i mira, em vaig erigir de màster, que ja feia anys que m'ho demanaven, fes de màster que tens molta imaginació. Dic, ostres, jo m'agrada ser jugador, i mira, al final vaig ser màster però a casa meva.
I no vas fer aquest paper de màster jugador com planteges a la novel·la també, que és de doble rol?
Bueno, una mica sí, la veritat em costa una mica ser màster i prou, sempre planteges coses i intentes orientar, però bueno, intento no posar-m'hi massa, o sigui, ser una mica un déu superior i que remeno les normes del
neutral,
món,
però no?
Intento ser neutral i no gaire caòtic.
I tu comentaves ara al principi que havies fet cròniques de rol. Ho havíem sentit també en alguna entrevista que t'havien fet, de presentacions que havies fet del llibre. Creus que podria ser un subgènere narratiu aquest de les cròniques de rol? O sigui, agafar les cròniques i poder-les convertir en una novel·la o en un relat?
La veritat és que és una cosa que em balla pel cap sempre, perquè quan jugues a rol, o sigui, ja és com una mena de brainstorming d'idees, perquè els jugadors tenen vida pròpia i llavors un autor a vegades costa tenir tanta imaginació com perquè a veure què farà aquell personatge. Llavors, què millor que donar papers a les persones i que ells mateixos es desenvolupin. Per tant, jo crec que sí. I llavors jo vaig agafar una mica l'acostum amb el meu grupet de llavors fer una petita crònica de la partida. Mira, m'agrada escriure i llavors va ser un inici, crec que és això, de dir, ostres, són coses que com a escriptor potser et costaria posar-te en lloc de tants personatges diferents. I mira, és una manera, sí, sí. Els feia fer una mica la feina, no? Diguem, als jugadors.
I després, aquestes cròniques on són? Les tens guardades? Les té el teu grup de jugadors?
Estan guardades, suposo que estan en algun bloc d'aquests oblidats i por ahí, però, bueno, diguem que sí, són una cosa molt proto-llibre.
Hi ha un succés en la teva novel·la que té un final desafortunat, no farem spoilers, però que es relaciona la gent del poble, no? El relaciona directament al rol. Creus que s'ha criminalitzat el rol en moltes ocasions?
Sí, i sap greu dir-ho perquè torna a estar d'actualitat una mica, llàstima pel tema aquest de les malaurades punxades que hi ha a les discoteques, i també s'ha anat a buscar una via de repte, i de seguida que surt la paraula repte surt rol, cosa que ho trobo horrible, no? D'anar a buscar sempre culpables on no n'hi ha, perquè el rol no és res més innocu que això, vull dir que és una colla d'amics que inventen històries i no té per què tenir cap mena de, diguem, de transcendència en el món real. Llavors, em sap molt greu, la veritat. Ja va haver-hi una època en què va passar això, i inclús coses més fortes com assassinats que es relacionaven.
Un cas aquí a Sabadell, de l'Helena Jubany, precisament.
Doncs mira, no estava el cas, però sí. Doncs sí, ho trobo molt gros que es vulgui buscar aquestes coses, perquè realment parla amb qualsevol màster, parla amb jugadors i són gent, ostres, molt, molt coherent, i realment cal una preparació per fer una partida de rol, vull dir, no entra qualsevol a jugar a rol, és una cosa que vol que t'hi fiquis molt en el paper. Hi ha molta, molta part de, diguem-ho així, de, és immersiu el rol, diguem, sí. És la cosa més immersiva que jo conec jugant.
I que també cal saber les normes, no? Vull dir, també s'ha n'ha d'aprendre, no?, jugar rol. No sé si hi hauria gent que podria aprendre a jugar rol amb el teu llibre.
Aprendre no, perquè tampoc defineixo exactament quin és el joc i les normes concretes, però sí que ja m'he trobat unes quantes persones que llegint-lo m'han dit, saps que mai m'havia interessat i ara, ostres, em faria una mica de gràcia. I de fet,
missió complida, no?
Sí. I qui diu el rol diu també la informàtica, perquè hi ha coses que dius, ostres, gent totalment profans del tema, que dius, ostres, llegint el teu llibre, com que hi ha una vessant realista que m'enganxa i llavors la vessant fantàstica també, doncs mira, fet tastets. Jo també m'agradava això, la idea de fer una mica de maridatge de temes i un pica-pica de coses fantàstiques.
Si, mentre llegia el llibre, pensava, si aquest llibre el llegís a algú l'any 2000 i l'entengués, seria un friqui segur, però llegint ara el llibre no té per què. Llavors no sé si també això porta a reflexionar, de dir qualsevol cosa, si li dones temps, acaba fent-se popular.
Estic completament d'acord. De fet, una mica, parlant una mica també, o escoltant l'Hugo Camacho d'Orcini Press, que sempre ho deia, no?, que hi havia la gentrificació del friquisme, no?, que ara, sí, ara per ser friqui has de ser molt extrem, no? És veritat.
Has
que
de ser molt friqui, no?
Has de ser molt, molt friqui, doblement. Llavors jo més o menys m'hi considerava, però tampoc no tenia l'etiqueta de friqui. Però sí que és cert que l'any 2000, que ja fèiem aquest tipus de coses, érem una minoria, i ara em sento molt acompanyat, i la veritat és que hi ha moltes fires, hi ha molts llocs en què m'han convidat a parlar del rol i de tot això, i ho trobo genial. Vull dir que s'hagi, no sé, normalitzat un oci tan, tan bonic i tan creatiu, perquè la veritat és que és això. Vull dir, hi ha unes normes, sí, però al final hi ha molta narrativa i molta part del màster, de pròpia collita, del jugador, que també pot influir. Vull dir, ho trobo molt xulo. I suposo que hi fan molt també les sèries i tot el món aquest de les plataformes.
Stranger Things, no?
Sí, a més, exacte.
Si entrem en el tema de la informàtica, clar, és una gran passió per tu també. De fet, tu havies estudiat informàtica, no?, encara que al final hagis estat professor. No sé si llegint aquesta història, no?, que dius, algú que sap d'informàtica, que ha estudiat informàtica, és la història que t'hauria agradat protagonitzar, d'alguna manera?
Bueno, de fet, això és també una mica especial, però en certa manera faig de professor de cicles formatius d'informàtica. I per tant, algun dels, diguem-ho així, protagonistes podria ser un alumne meu, perquè el món de la informàtica també és molt absorbent, i el moment en què comences i se t'obre un nou món, per exemple, el món del codi lliure, el món del Linux, que faig referència, ostres, és molt, molt xulo. I la gent hi entra amb molta passió. Per tant, igual que el rol, jo penso que la informàtica és una porta d'entrada en aquestes passions. I per tant, jo penso que sí, que és un món, si t'agrada, i tampoc m'he volgut passar de la ratlla de dir, bueno, la gent que no li agradi, que llegeixi en diagonal els trossos més... Sí, exacte. Més
Home, jo no hi entenc gens d'informàtica i no m'he perdut, eh? Vull dir que ja, vull dir que està ben explicat.
Sí, la idea era aquesta. Posem-hi una mica el pouet a la piscina i si algú s'hi vol submergir, llavors ja té altra literatura, perquè llavors te'n podries anar fins i tot al ciberpunk. Ho comentàvem un dia amb l'Enrique Herce. Jo penso que hi ha una part de ciberpunk, el que passa que molt continguda. És un llibre contingut amb tots els temes, però bueno, la idea era això, anar fent un pica-pica de cosetes.
Volies ser també un homenatge a les pel·lis de hackers?
Sí, de fet sí.
N'hi ha poques, però les que hi ha deixen empremta, eh?
Sí, no? I de fet, dins del llibre hi ha alguna referència a pel·lícules més mítiques dels hackers, no les tan conegudes, alguna més secundària, però que alhora estan fetes amb molt de carinyo i moltes ganes. I sí, una mica el tema hacker també és molt interessant, perquè encara, igual que el rol, sempre té l'etiqueta pejorativa, negativa, del rol és dolent, i això hi ha gent que ho veu així, que evidentment ja sóc aquí per desmentir-ho. El hacker igual, el hacker avui en dia es confon la paraula hacker amb ciberdelinqüent, i la paraula hacker és una paraula idealista, una persona que vol trencar sistemes informàtics, però no per fer el mal, sinó per arreglar-los, per fer un món millor. És una mica un idealista del segle XXI, podríem dir. Per això també una mica el tema de la conspiració, del ciberpunk, ho relaciono tot una mica, però de manera continguda.
Home, també veus les dues visions, no? A la teva novel·la hi ha qui està molt a favor, no?, dels hackers i del pla que hi ha darrere aquesta conspiració, i hi ha qui diu, ostres, us esteu passant, esteu entrant a jugar amb la vida de les persones, no?
Sí, exacte. És un tema de límits. És un tema de, ostres, fins on podem arribar i farem mal, no farem mal? Sí, efectivament.
També hem vist a Dos Daus de 20 una hibridesa de gèneres, no?, que ho apuntàvem al principi. Hi ha fantasia èpica, no?, que vindria a ser el que ve de les partides de rol, hi ha ciència ficció i també trobem elements de novel·la negra, potser més lleugers, però hi són. No sé si volies posar en un mateix continent, no?, en un mateix llibre, tot el que t'agrada, o sigui, una mica poder fer un recull de tot el que has llegit, de tot el que has vist en pel·lícules...
Sí, això molta gent, la gent que me coneix més m'ho diu, és que hi ha molta part teva aquí, perquè hi ha les teves aficions, no? A vegades jo semblo tan Batman, no?, una mica, perquè tinc la vida de dia, de pare, de família, professor, tal i qual, i la vida de nit d'astronomia, de rol, de lectures més diversificades, diguem-ho així.
Eufemisme.
Sí, que costa de trobar-los, no?, però ja hem sigut molt directes amb l'adjectiu. Doncs sí, la veritat és que sí, són aficions que a mi m'agraden molt i volia, doncs, ja que tenia l'oportunitat de posar en paper un llibre i ja una mica llarg i una mica treballat, de fer coses que realment m'agradin i que, bueno, i agradar també, m'agradaria que agradés.
I també hem vist referències de cultura pop, tant des dels anys 70, a través de l'avi Marcel, com les del 2000, a través del grup d'amics del Valeri. N'hi ha unes que... Sí, ni unes ni les altres són de la teva època, no? Vull dir, ets massa jove per ser l'avi Marcel i ets massa gran per ser el Valeri. Llavors, per què has triat aquest ventall temporal que queda a cavall, doncs, de tota la teva trajectòria vital, al final?
Bueno, una mica per admiració als anys 70 i tot el món de l'idealisme, el hacker, el codi lliure i tot això, perquè hi tinc com una fixació que m'encanta. I una mica també amb els inicis aquests, l'arrencada dels anys 2000, que jo penso que és un món com un nou 70, perquè entra el món aquest de les xarxes socials i de la informàtica per tothom, i arriba a ser una mica la mateixa idea de dir, ostres, estem obrint un nou món i m'agrada ser-hi. Jo ja en aquell moment ja estava treballant de professor i ja ho veia tot d'un altre punt de vista. Me'n recordo aquella època fent de professor i explicant, bueno, hi ha una cosa que són els podcasts que, bueno, que això ho petarà. I els alumnes, me'n recordo, que miraven. Sempre m'ha agradat mirar més enllà. A vegades alguna previsió l'encertada, com el cas del podcast, i d'altres, bueno, potser no.
Com vas apostar pel teletext o no? És que recordo una classe de tecnologia de quan jo era adolescent que precisament un company de classe no parava de dir que el teletext era el futur, no? I el mestre va dir, no, això està mort, i almenys la va encertar, no?, en aquest sentit.
Encara funciona el teletext, que és un tema... Bueno, mira, no ho sé, vés a saber. Però no, evidentment que no. El teletext no el vaig apostar per ell, però per altres coses sí, que dius, mira, M'agrada, sempre m'ha agradat el món aquest de la tecnologia, i no tant estar l'última, que també és una cosa que vull reivindicar, de dir, ostres, no cal tenir l'últim model de mòbil, l'últim model... No, a vegades anant una mica enrere i són coses que funcionen, no? El món de la informàtica, si la cosa funciona, doncs deixa-la. Llavors, una mica era això, una visió històrica des dels 2000 fins avui en dia, a veure què ha passat en el món, com és que les xarxes ens han abduït d'aquesta manera.
Uh-huh. Hi ha una altra cosa que també em crida atenció al teu llibre, potser perquè sóc part implicada en certa manera, que és l'apologia del poble, no? De viure al poble. Parles d'un altre tipus de ritme, de reaccions davant de la vida. Era intencionat?
Sí, totalment, perquè davant la voràgina de tot això de les xarxes, la velocitat amb què van les coses, poder fer una parada, no? I, bueno, jo potser tinc la sort d'estar, soc de Banyoles, i llavors la vida potser ja no és un ritme tan alt com les grans ciutats, no, de Catalunya, i a més, amb el món de l'astronomia també vaig a veure les estrelles o fem grups d'astroaficionats i anem a pobles molt més petits, I ho veus el tarannà de la gent, veus que les coses no han d'anar tan ràpid i que, bueno, l'eslou una mica, no?, reivindicar-ho. Llavors, sempre m'ha agradat molt la vida del poble i la major part dels meus relats sempre hi surt un poble petit, com més localitzat, no? Una mica, a vegades penso, jo soc molt fan de David Lynch i Twin Peaks, no? Un poble petit, ben localitzat, que tot sembla molt ben ordenat, però que remenes una mica i no està tot tan ben ordenat, evidentment.
En veritat, també ets realista en el sentit que els joves de la teva novel·la pràcticament tots marxen del poble per treballar fora, per estudiar fora. Això, la gent que som de poble, ho tenim molt clar. Potser també dir, a veure, el poble està molt bé, però al final acabem una mica com a domingueros del nostre propi poble, no? Vull dir, jo sempre havia... perdoneu els que sou de Barcelona i esteu escoltant el programa, sempre havia tingut una tírria especial als barcelonits que venien els diumenges amb xandall al poble, no? Però després, ara jo que visc aquí a Sabadell, pujo el cap de setmana al poble com un altre dominguero més, no? Vull dir, aquella línia entre viure, no viure, tornar de cap de setmana, tornar de vacances...
Sí, una mica un reinici, no? El llibre també vol ser això, és un reinici d'una vida, en aquest cas del llibre, però també és el reinici de dir, ostres, la visió de he estat fora del poble i torno a valorar les coses que hi havia, i evidentment, sí, hi ha molt descobriment de, ostres, això no ho havia vist així, un cop surts del lloc i tornes, dius, oh, caram.
I agafes perspectiva, no?
Correcte, sí, agafes alçada, no?, una mica.
I la vida nòmada t'atrau? Perquè, clar, ventes l'avi Marcel amb la seva caravana i sembla, doncs, bueno, destaques molt que són els anys més feliços, no?, de la seva vida.
Sí, de fet, és un protagonista que és això, que fa un reinici de la seva vida i fa una cosa que mai s'hagués imaginat, no? Un avi normalment queda assentat en el poble i li toca com a molt esperar que vingui la família a veure'l, cuidar l'hort. Doncs no, és un avi revolucionari en aquest sentit. Podríem tornar als anys 70 o als anys 60 i dir, guita, haig de marxar i marxo. I sí que m'atrau la vida nòmada. El món de l'autocaravana i tot això és un món molt xulo i s'obren moltes històries. Vull dir que realment tu surts d'un origen, tens un destí, potser no hi arribes, potser et quedes a mig camí i descobreixes molta gent, coneixes molts llocs, per tant, sí, i la veritat és que dona molta potència a la novel·la, el fet aquest de que on t'anirem i no saps on t'aniràs.
Ell no té cap destí, vull dir que al final...
Correcte, sí que té objectius, però no destí físic, sinó que té un objectiu, bueno, això, conspiranoic, no? Inabastable, a veure si el solucionem i realment a veure on t'emporta el destí.
Hi ha un personatge que és l'Ethan, no?, que és fill d'una parella de hippies, que dona bastant de joc a la novel·la pel tema més espiritual, de viatges astrals, de creences fins i tot, de reencarnació. Són temes que t'han agradat, que sempre t'han interessat, o t'has documentat per fer la novel·la?
De fet, també venen de sèrie, diguem-ho així, no és cap pack. Perquè ja fa molts anys sempre m'havia encantat, no sé si us en recordeu, fa molts anys, això també és molt vintage, un programa de Catalunya Ràdio que era Sintonia Alfa i aquests temes així, una mica de misteri, sempre m'havien agradat moltíssim. Llavors, una mica també és biogràfic, perquè quan jo era adolescent i així, ens agradava parlar del món oníric, dels viatges astrals amb els amics, no? Avui quedem, dormim tots pensant en una idea fixa i a veure si ens trobem en el somni. Trobo que obrir el món dels somnis és fantàstic. A part que és molt inspirador. Vull dir, hi ha moltes idees del llibre en què després d'una nit intensa de donar-hi voltes em venia la solució. Llavors jo penso que és un homenatge també en aquest món, no? De dir, entrar en el propi subconscient una mica.
Clar, però enredar, entre cometes, algú que et segueixi sempre és més difícil, no? Vull dir, pot ser que t'interessin molt aquests temes però que no trobis la xarxa per introduir-t'hi més o per tenir aquest suport, no?
I és una mica el que dèiem abans del món del friki, no? Abans érem casos aïllats i a les xarxes uneixen aquestes coses. I com més va, i més t'hi trobes, no? Dius, ostres, si t'agrada això i això, potser també t'agradarà allò. I m'hi he trobat amb gent de dir, ostres, mira, els viatges astrals o el món oníric no m'atreia, però ara sí que m'atrau, no? I ho he descobert, doncs mira.
Ara tindràs un club de gent amb qui donar suport, no? De fer una mica de professor també, no, d'això?
No sóc gens expert, la veritat és que en cap... Sí que haig de dir que en tots els temes me sento una mica impostor, en els jocs de rol.
Home, no.
Sí, de veritat, no sóc ni un bon jugador, ni un bon màster, no domino la informàtica una mica, no? Perquè si
no, malament.
Algo hem de saber. Però en el món...
Com deia el Homer, no? Només que sàpigues més que l'alumne ja...
A vegades saps menys, eh? Ja vaig a dir que hi ha alumnes que, clar, evidentment treballen i tu els tens a classe i dius, ostres, aquest ha estat treballant i d'un tema intensament. Però bueno, la qüestió és intentar acompanyar. Llavors jo he intentat acompanyar i vull que donar la mà al lector i que descobreixi nous mons. Sempre amb el rerefons realista, que és una mica el que vull reivindicar, que no és una novel·la tampoc fantàstica tota l'estona, sinó que és contingut els elements... Bueno, menys sorpreses, alguna cosa que sí que es passa
que
de moltes.
Que no direm res perquè si no...
Correcte.
La gràcia d'aquesta novel·la, de fet, és entrar-hi sense saber res, perquè així tot et va sorprenent. O almenys parlo per mi, que sabia molt poc de la novel·la i m'agrada que sigui així. Soc la típica que no llegeix ni la sinopsis, perquè no vull que em facin spoilers. Dic que animo la gent que agafi el 2 daus de 20 que no llegeixi res.
Estic d'acord. De fet, tot això que estem llançant aquí, que si el rol, que si la informàtica, és una mica cortines de fum del que és la novel·la.
És tot el que podem explicar sense aixafar l'argument.
És correcte.
No
sí, sí, sí.
Més.
I del tema de sinopsis se n'hauria de parlar, perquè costa molt fer una sinopsis.
Sí.
I que, a veure qui la llegeix. Jo a vegades penso que la sinopsis s'hauria de llegir quan ja l'has acabat la novel·la.
Sí, totalment penso... d'acord.
Però bueno, sembla que...
S'ha de vendre.
S'ha de fer.
I ja per última et volia preguntar sobre l'acollida del 2 daus de 20 i comparar una mica amb la teva experiència amb la teva novel·la anterior que vas publicar en digital, que era Roderes de Cometa.
Bueno, m'agrada la idea d'anar bastant al radi i anar creixent. Jo visc a Banyoles, el meu editorial és de València, hi ha una distància, encara no he anat a València a presentar-la. Llavors... Com les Roderes de Cometa es va quedar ben el radi d'amistats, està penjat, és lliure, tothom que vulgui, inclús l'he trobat en pàgines hackers, ja que dius, és gratuïta, però està hackejada, però bueno, fa gràcia. Doncs aquesta ha anat creixent a poc a poc i des de Girona vaig vinguent, diguem-ho així, Girona, Banyoles, Figueres...
Vas conquerint el territori
vinguent,
català.
Sí, vaig tenir la sort d'anar a Vilanova a la CatCon, que em va encantar poder anar-lo a presentar allà, i ara, bueno... properament espero presentar-la a Barcelona, València, i llavors vull anar creixent, on arribi. Com un globus, com qui infla un globus. Llavors, si a algú li agrada i la recomana, genial. Vull dir, aquesta és la meva intenció.
I la teva intenció és seguir escrivint gènere, també?
De fet, no he parat. Entre relats curts, microrelats... M'hi vaig trobar sense saber que jo era escriptor d'aquest gènere. De fet, ja us ho dic, que em sento impostor. No em considerava escriptor fins que m'ho han dit unes quantes persones. Home, sí, si has fet un llibre, i ets, val, d'acord. Però sí, vaig fent, diguem, diversos relats que els vaig penjant la major part de les xarxes, gratuïtament, a diversos llocs, i sí que m'agrada fer-ho. Novel·la, suposo que algú més caurà, perquè la veritat és que l'experiència ha sigut genial i tinc ganes de fer més coses, evidentment.
Doncs moltes gràcies, Josep Massanes, per passar pel Quimèric i esperem poder-te convidar més sovint.
Moltes gràcies, Karen. Super agraït d'haver vingut.
Quimèric.
I no deixem la literatura, però en aquest cas parlem de venedors de llibres, com és la llibreria Insòlita, especialitzada en gènere fantàstic i escrit per dones, que precisament fa just un any que va obrir i encara doncs, sembla que no només va bé, sinó que va ampliant, no?, el que és el seu públic i la gent que els coneix i que opta pel fantàstic.
I això, recordem la primera entrevista que li van fer...
Li van fer l'any passat, justament, a la Carlota Jalong.
Exacte, i bueno, no s'ho creia, perquè ha passat tot un any i ha rebut autors, autores,
ha fet
xerrades,
sí.
Clubs de lectura... No s'ho creia, i ho recordava molt bé. Fa un bon balanç i ho recordava així.
Carlota, com ha estat aquest any insòlit?
Doncs aquest any insòlit ha estat molt interessant per aprendre una mica també... Jo no venia del món del llibre i, per tant, aprendre a com funciona la llibreria i a portar-la i per una mica donar-nos a conèixer. Jo crec que doncs, ara ens hem d'anar estabilitzant una mica, que aquest serà l'objectiu del segon any.
En fas un bon balanç?
Sí, hem pogut fer moltíssimes activitats, han vingut aquí escriptores i escriptors que admirem moltíssim i que bueno, han pogut estar a casa nostra, i així que ja només per això ha valgut la pena.
Escriptors com Bob Pope, que fa un moment ha explicat la seva experiència.
Sí. És que de cop no, doncs pots veure gent, no, que, o convidar gent en aquest espai i gent que admires molt doncs, la seva feina, la seva literatura i poder-les tenir aquí a casa doncs és un luxe.
Doncs mira, la jornada d'aquest 17
de l'aniversari,
d'octubre,
no?
Efectivament, va començar amb un fantàstic tu a tu, com ho escoltàvem, d'en Bob Pope. Que és un escriptor, un crític i director, i que, bueno, us sonarà més pel seu darrer projecte, que és Maricón Perdido, on explica la seva vida.
Vaya!
Explica la seva vida, l'estigma de ser homosexual i, més endavant, la seva lluita contra l'esclerosi múltiple.
Oh, vaya.
I, mira, precisament, gens una recomanació de Días Ajenos, aquest llibre que porto aquí.
Sí, ja l'has llegit i tot.
Sí, i tant.
Molt bé.
És bàsica... Com si no llegessis.
No, però vull dir que... A veure, que...
És una recomanació d'un llibre que no he llegit.
El devies comprar el mateix dia, no?
No. Jo el porto des de fa temps. I de fet, no m'esperava veure en Bob Pope allà.
Sí, que va ser tot rodadíssim, no?
I jo de sobte li escric a una amiga, escolta, aquí, con Bob Pope, i ella, ¿cómo?
Jolín, que fort, no?
Bueno, jo m'ho vaig passar molt bé. El Días Ajenos és un diatari d'ell explicant la manera que té ell de veure el món, que és molt interessant, amb molta cultura pop, moltes referències concretes a persones d'aquesta cultura esbojarrada de la tele, i també el podem recordar del seu programa amb Buenafuente, el Leitmotiv, i abans amb Buenafuente. Per tant, té una carrera, té molta carrera. I d'altra banda, després d'un breu piscolabis amb cava i suquets, que vaig aprofitar, vam gaudir d'una fantàstica sessió de poesia de Oliveiro Girondo.
Amor. No había nada más que amor. En todas partes se encontraba amor. No se podía hablar más que de amor. Amor pasado por agua, a la vainilla, amor al portador, amor a plazos, amor analizable, analizado, amor ultramarino, amor ecuestre, amor de cartón piedra, amor con leche, lleno de prevenciones, de preventivos, lleno de cortocircuitos, de cortapisas. Amor con una gran M, con una M mayúscula, chorreado de merengue, cubierto de flores blancas. Amor espermatozoico, esperantista, amor desinfectado, amor untuoso. Amor con sus accesorios, con sus repuestos, con sus faltas de puntualidad, de ortografía, con sus interrupciones cardíacas y telefónicas. Amor que incendia el corazón de los orangutanes, de los bomberos. Amor que exalta el canto de las ranas bajo las ramas, que arranca los botones de los botines, que se alimenta de encelo y de ensalada. Amor impostergable y amor impuesto. Amor incandescente y amor incauto. Amor indeformable. Amor desnudo. Amor, amor, que es simplemente amor. Amor y amor y nada más que amor.
A mi l'amor de merengue m'ha agradat.
L'amor de merengue
és espermatozoico. Li posem una mica de xocolata per sobre i també...
L'amor al bomber també ha sigut.
A la Lira no. Aquí cada loco con su tema.
Sí, cada uno. Mira, escoltàvem a John Botas i a Tita Berasategui, que són els editors de Trump Ediciones. I aquí la gràcia són literalment els seus veïns de davant.
Ah, sí?
Sí, i La Insòlita i Trump Ediciones estan justament al mateix carrer, però
bonic,
al contrari.
Que bonic,
sí.
Que sincrònic.
I el més bonic de tot és que Joan Botas ho va voler celebrar doncs, llegint la seva insòlita sinopsis.
He leído la contra del libro este que tenemos, que es el primer libro que publicamos hace ya casi 4 años. He pensado que puedo leeros la contra, lo que dijimos entonces, que lo defendemos hoy también. Y además también porque he flipado cuando he empezado a leer la contra, en la primera frase ya mencionamos a la insólita. Para este libro decíamos esto, mira. La poesía de Oliverio Girondo es luminosa, insólita, insólita, irreverente y asombrosamente hermosa. La oportunidad de reunir toda su obra poética no solo ha sido un deber, sino también un privilegio y un disfrute mayúsculo.
Insòlita.
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 Felicitats, no?
Bon aniversari.
Per molts anys més. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem d'aquí 15 dies amb moltes cròniques. Cròniques del Tarracomanga, el Girocòmic i l'Eurosteam Con. No us ho perdeu. Adéu-siau. Adéu-siau.